L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Com cada dia, puntuals i fidels a la nostra cita amb la informació des de les municipals a les Terres de l'Ebre un dia més. Avui ja dimecres, 1 de juny, obrim aquest repàs a l'actualitat, mitja horeta d'informació que diàriament us servim amb la col·laboració dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps que introduïm a ritme de titulars, un temps que avui ens encetarem parlant dels alcaldes del Baix Ebre, que reclamaran al Ministeri d'Indústria més capacitat energètica, no només per a la seva comarca, sinó per al conjunt del territori. La cooperativa de Santa Bàrbara és una de les 26 que ahir van constituir un front comú contra el fons cooperatiu per salvar les fallides de les seccions de crèdit. El gerent de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara qualifica d'inadmissible la imposició de participar en aquest fons comú per salvar les males gestions cooperatives. El Tribunal Suprem també rebutja l'operació urbanística de l'Ametlla de Mar per compensar la creació del Parc Urbà del Bon Repòs. I el director general del Castor, Carlos Barat, declara davant del jutge que no era necessari avaluar el risc sísmic i minimitza els terratrèmols que les injeccions de gas en van causar. A l'informatiu d'avui destacarem també el contingut dels dos cursos de monitoratge de lleure infantil i juvenil que organitza el Consell Comarcal del Montsià. Parlarem també de les estades d'estiu que promouen d'una banda l'Ajuntament d'Amposta i per l'altra el Club Twirling del Tebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres, temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre d'este dimecres comença parlant del Consell d'Alcaldes del Baix Ebre, que vol tindre a punt tots els polígons industrials de les Terres de l'Ebre davant la possible arribada d'empreses al territori. És per això que volen subsanar el que consideren un dèficit d'energia elèctrica que tenen les Terres de l'Ebre i en particular també la comarca del Baix Ebre. El president del Consell Comarcal i alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, explica que actualment, si s'hagués de cobrir tota la superfície industrial disponible, no s'arribaria a cobrir ni el 10% de les necessitats energètiques. És per això que els alcaldes del Baix Ebre, d'acord amb el govern, treballaran per a que el Ministeri d'Indústria complisca els compromisos i solucione els problemes de capacitat energètica al territori. Escoltem les paraules de Dani Andreu, en la seva qualitat de president del Consell Comarcal del Baix Ebre, explicant aquesta reivindicació de la capacitat energètica de la comarca. Dani Andreu.
O d'alguna manera més que fer iniciar una proposta consensuada de tots els municipis de la nostra comarca per tal d'iniciar una reivindicació necessària, legítima i absolutament de futur per a que el nostre territori, que Terres de l'Ebre, que d'alguna manera tenim, som grans productors, però en canvi som grans deficitaris en el que és, diguéssim, la possibilitat d'assumir, de rebre energia elèctrica. Si més no, hem fet un càlcul dels metres quadrats de superfície industrial disponible en aquests moments, que si s'hagués de cobrir tota aquesta superfície industrial no tindríem ni mínimament, no arribaria ni al 10% de les seues necessitats l'aportació d'energia elèctrica que tenim en aquests moments en una línia tancada de 110 kV quan no se'ns ha acabat de complir aquelles expectatives que a les planificacions de l'Estat central del Ministeri d'Indústria entre el 2002 i el 2016 proposaven la implantació d'una estació transformadora a les Terres de l'Ebre o a Deltebre o a Camarles o a l'Aldea que pogués ser d'una magnitud d'uns 400 kV que sí que cobriria totes les nostres necessitats.
Els alcaldes creuen que cal incidir ara per tindre les condicions òptimes per a que quan acabe la crisi el territori estigui a punt per cobrir les necessitats de qualsevol implantació industrial que vulgui assentar-se a la comarca. D'altra banda, al Consell d'Alcaldes del Baix Ebre també es van tractar les queixes rebudes per part de pagesos i veïns pel mal estat del camí del canal Xarta-Sénia. Dani Andreu explicava que s'ha parlat amb el departament i que aquest s'ha compromès a incloure una partida en els pressupostos de la Generalitat per al seu arranjament.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de la cooperativa de Santa Bàrbara. Aquesta és una de les 26 cooperatives agràries que ahir mateix van constituir un front comú contra el fons cooperatiu per salvar les fallides de les seccions de crèdit. Les cooperatives rebutgen haver d'aportar obligatòriament, i a partir d'avui, un 3% del seu passiu per finançar la mala gestió d'entitats com ara la cooperativa de Cambrils. El gerent de l'Agrícola del Camp a Santa Bàrbara qualificava d'inadmissible la imposició de participar al fons comú per salvar les males gestions cooperatives. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
26 cooperatives agràries amb secció de crèdit de les comarques de Lleida i Tarragona s'unien en una plataforma per mostrar el seu rebuig a la creació del fons cooperatiu aprovat pel govern per finançar la liquidació de les seccions de crèdit. Aquestes 26 entitats, entre les que es troben les cooperatives Arrossera del Montsià, la Sénia, Sol d'Ebre i l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, representen un terç de les cooperatives amb secció de crèdit del país i es neguen a haver d'aportar aquest fons de forma obligatòria, que és el 3% del seu passiu, assegurant que la finalitat amb què s'ha creat és per aportar diners al préstec de 10 milions d'euros a la que es va comprometre la Federació de Cooperatives de Catalunya per retornar els estalvis a la cooperativa agrícola de Cambrils i altres com la de l'Aldea o Montblanc, que també han patit fallides financeres. Davant d'aquesta situació, el gerent de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, explicava que quan es van començar a destapar aquests casos, algunes cooperatives ja van fer aportacions de forma voluntària fins que el passat mes de novembre es coneixia el cas de Cambrils i de forma voluntària també es va començar demanant una aportació del 2% dels dipòsits de les seccions de crèdit sanejades. Una aportació que, pel que sembla, no ha estat suficient per aconseguir els 10 milions d'euros que necessita la cooperativa cambrilenca per superar la crisi. Per això, i ara de forma obligatòria, l'Associació de Seccions de Crèdit, la ASC, i el Departament d'Economia i Finances del Govern aprovava per via d'urgència la creació d'un fons cooperatiu mitjançant el Decret Llei 2/2016 de 17 de maig passat, que ha de permetre finançar la liquidació de les seccions de crèdit d'aquelles cooperatives que opten per aquesta solució. Cardona deia que hi ha una sèrie de cooperatives que no estan d'acord en aquesta imposició.
El que és l'associació, que és la que estem totes les cooperatives en secció de crèdit, doncs va firmar un préstec sense tindre els diners a favor de la cooperativa de Cambrils per a poder fer això, no? Què ha passat? Que entremig, doncs, bueno, com en estos 10 milions no s'hi ha pogut arribar, pues l'ASC, en combinació amb Economia i Finances i tot això, pues automàticament trauen un decret llei que diuen que tot el sector ha d'aportar no el 2, el 3% i de forma obligatòria per a salvar Cambrils i de pas el caràcter retroactiu salvar a l'Aldea i salvar a Montroig i salvar a Montblanc. Evidentment, això, pues, hi ha algunes cooperatives que en principi pues, jo voluntàriament, si ho volen fer, pues, endavant, és el seu problema, però som una sèrie de cooperatives, entre elles la nostra, que no estem d'acord amb això.
I no hi estan d'acord perquè no es pot imposar que el sector hagi de solucionar la mala gestió d'algunes entitats de la que en són responsables els dirigents de la mateixa, en primera instància, i els socis, en segon lloc. Cardona qualificava d'inadmissible que uns tercers hagin de solucionar els problemes generats per uns mals gestors, en aquest cas els de les cooperatives que han fet fallida.
I no estem d'acord amb això, perquè el que no es pot fer és imposar i obligar a que les cooperatives o a que el sector salve males gestions d'altres empreses. Tu imagina que una S.A., jo què sé, faci una mala gestió i ara resulta que totes les S.A.s han de salvar aquella S.A. perquè ha fet una mala gestió, no? Però això és el mateix. A veure, primera responsabilitat, quan se fa una mala gestió són els dirigents de la cooperativa aquella i després automàticament els socis. Però el que no es pot fer és que uns tercers, en aquest cas les cooperatives, tinguen que salvar en aquella cooperativa o en aquells socis que els seus gestors o els seus deixos han fet una mala gestió, perquè això és inadmissible. No?
Des de la plataforma Antifons Obligatori denuncien que es tracta d'una norma creada exclusivament per solucionar la greu situació econòmica de la cooperativa de Cambrils i consideren que les cooperatives que integren la recent creada plataforma fa molts anys que compten amb una secció de crèdit i no han tingut mai cap problema de liquiditat ni de funcionament i per això es mostren contràries a haver d'aportar aquests diners dels seus socis a un fons per tapar els forats, les vergonyes i les males gestions d'altres cooperatives on no hi ha cap intervenció en els seus consells rectors. El primer termini de cobrament entra en vigor avui mateix, 1 de juny, a partir de quan les cooperatives estan obligades a portar aquest 3% del seu passiu a l'Associació de Seccions de Crèdit, tot i que les entitats que han constituït la plataforma, com hem escoltat, ja han dit que s'oposen a fer les aportacions que els pertoca. La plataforma Antifons Obligatori assegura que amb les aportacions de la 70ena de cooperatives amb secció de crèdit es podrien recaptar entorn d'uns 18 milions d'euros que conformarien aquest fons cooperatiu al qual s'oposen i que entre altres funcions servirien per finançar el préstec de la cooperativa agrícola de Cambrils.
L'informatiu Emuter.
Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions judicials. Per fer-ho, anem primerament cap a l'Ametlla de Mar. Parlem de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem que ha tombat definitivament l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla i el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per compensar la creació del Parc Urbà de Bon Repòs amb l'intercanvi d'uns terrenys de la zona de Calafató. El Tribunal Suprem ha rebutjat en gran part el recurs de cassació presentat pel consistori Calero contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ja anul·lava aquesta permuta urbanística en considerar l'operació arbitrària. En canvi, l'alt tribunal declara nul·la per excés de jurisdicció la part de la sentència del Tribunal Superior que obligava, amb caràcter definitiu, a recuperar la classificació i qualificació original de les parcel·les municipals de la zona del Calafató. L'Ajuntament de l'Ametlla ha perdut el recurs de cassació que va presentar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'operació urbanística del Parc Urbà del Bon Repòs, però se li ha reconegut l'anul·lació d'una part de la resolució sota els arguments d'abús, excés o defecte de l'exercici de jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en declarar nul·la la desafectació de la requalificació de les parcel·les municipals ubicades a la zona de Calafató. El consistori va argumentar que s'haurien substituït les potestats discrecionals de l'administració local en matèria urbanística, infringint l'article 71.2 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, perquè l'alt tribunal català no es limitava en la sentència a delimitar el sector discontinu de millora urbana del projecte de Bon Repòs al Pla d'Ordenació Urbana Municipal i la desafectació de les parcel·les municipals de la zona de Calafató, sinó que anava més enllà i decidia, amb caràcter definitiu, que les parcel·les en recuperessin la classificació i qualificació que tenien abans de l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ametlla. L'Ajuntament de l'Ametlla va defensar davant el Tribunal Suprem que el caràcter permanent de la disposició eliminava a la pràctica les potestats de revisió d'aquestes qualificacions en un futur proper o llunyà i el Tribunal ha anul·lat aquesta part de la sentència recordant que els òrgans jurisdiccionals no poden determinar la forma amb la qual queden redactats els preceptes d'una disposició general en substitució dels que han anul·lat ni poden determinar el contingut discrecional dels actes anul·lats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia declarat il·legal l'abril del 2015 l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla i el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques que va permetre, recordem, intercanviar la propietat dels terrenys de l'actual Parc del Bon Repòs amb un espai d'equipaments esportius a la zona de Calafató a més de 5 quilòmetres del nucli urbà. L'associació de veïns Marina Sant Jordi va interposar un recurs contra la requalificació d'aquests terrenys, tot considerant que el conveni per a l'intercanvi amb els propietaris del Bon Repòs, que podien construir-hi 233 habitatges, els perjudicava directament. La creació del Parc del Bon Repòs en una superfície d'una hectàrea i mitja en ple nucli urbà que pertanyia a una empresa familiar que hi explotava un hotel es va fer prèvia permuta de terrenys amb els seus propietaris originals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va considerar il·legal la requalificació que va fer possible aquesta permuta de terrenys i el conveni posterior. I encara en l'àmbit judicial hem de parlar un dia més també de l'actualitat que genera el sempre polèmic projecte Castor. Avui en parlem perquè el director general d'Escal UGS, concessionària del magatzem de gas Castor i coordinador del projecte, Carlos Barat, va defensar ahir dimarts davant del jutge de Vinaròs que els estudis de sismoresistència avalaven la posada en marxa de l'activitat gasista, tot i els més de 1.000 terratrèmols que se'n van derivar. Carlos Barat va refusar que calgués un estudi previ del risc sísmic perquè la zona on està ubicat el magatzem submarí no està qualificada d'alt risc. El director general de la concessionària fins i tot va negar que els sismes que es van registrar coincidint amb la injecció de gas al Castor fossin perceptibles per a la població, malgrat la tensió social i els desperfectes materials que van ocasionar. Tanmateix, Barat reconeixia que Escal havia previst terratrèmols d'un màxim de 4,7 graus a l'escala de Richter. El director general és l'últim de la vintena d'investigats en el cas Castor en declarar al jutjat de Vinaròs. Carlos Barat va reconèixer davant del jutge de Vinaròs que instruïix el cas, que ha estat el coordinador del projecte des dels seus inicis i defensava que l'empresa havia aportat estudis de sismoresistència de l'estructura geològica on es va injectar el gas que l'avalaven com a apte per a l'emmagatzematge. Segons explicava l'advocat de l'acusació particular, lletrat representant de l'entitat ecologista Arca Ibèrica, Jorge Casal, Carlos Barat va negar que calgués un estudi de risc sísmic perquè es treballava sobre una zona qualificada de baix en risc. Jorge Casal, com dèiem, advocat de l'acusació popular de l'associació Arca Ibèrica, retreia també que l'empresa ja coneixia la possibilitat de sismicitat induïda i considera que els estudis de l'empresa no eren prou rigorosos. L'escoltem.
Inclús també representants de l'empresa han reconegut que efectivament la sismicitat inducida derivada de l'activitat d'injecció de gas és un fenomen que està reconegut i conegut per la ciència molt abans de que comencés l'activitat del Castor, inclús el projecte. Les explicacions que ens dona l'empresa sobre els seus estudis tindrem que contrastar-les a mesura que vagi avançant la investigació, però entenem que no reuneixen tot el rigor necessari perquè, evidentment, s'ha posat de manifest que aquesta activitat produeix un fenomen de sismicitat inducida i disparada que entenem que no va ser previst adequadament en tota la documentació tècnica que se va acompanyar als projectes corresponents.
Jorge Casal apuntava també que l'empresa va desestimar estudiar el risc sísmic i subratllava que Carlos Barat hagués minimitzat els efectes dels terratrèmols provocats pel projecte Castor.
Considere que a preguntes tant del Ministeri Fiscal com a preguntes de les acusacions que no era necessari fer un estudi de seguiment de l'activitat sísmica per quan que la plataforma està situada dins d'una zona geogràfica a la península on el risc de sismicitat no és elevat. També ha manifestat que tots els sismes que se van manifestar durant el període d'injecció no van ser perceptibles per la població, lo qual ens ha sorprès molt a les acusacions per quan que efectivament sí que van ser apreciats, independentment de la seva intensitat o la seva magnitud, van ser apreciats tant per els danys que s'han registrat a les propietats com per la situació d'angústia i de desassossec que ha creat en els propis habitants de la zona.
Com dèiem abans, la compareixença de Carlos Barat tancava les declaracions de la vintena d'investigats pel cas Castor al davant del jutge de Vinaròs. A partir d'avui dimecres comença ja el torn de les compareixences dels testimonis i pèrits. Els primers testimonis que passaran pel jutjat número 4 vinarosenc seran el president de l'Institut Geològic i Miner Espanyol l'any 2009 per un conveni en matèria d'avaluació d'impacte ambiental amb el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, la tècnic de la Generalitat que va elaborar l'informe reclamant la necessitat d'un estudi del risc geològic del projecte per part de l'administració catalana, l'empresari i propietari de terrenys afectats per les instal·lacions terrestres del Castor, Mariano Sunyer, així com també el president de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, Joan Ferrando, que als micròfons d'Alcanà Ràdio avançava també la seva compareixença d'aquest dimecres. L'escoltem.
A petició del fiscal, el jutge ha tornat a obrir una tanda de declaracions sobre la denúncia que hi ha presentada per presumpte delicte ambiental, ordenació del territori i patrimoni històric, presentada contra l'empresa Escal UGS i també contra el Ministeri d'Indústria. En este cas han citat, des del dia 30 de maig fins al 6 de juliol, un total de 19 persones, entre els que estic jo, pues, com a representant de la plataforma en defensa de les Terres de Sénia. I nosaltres el que voldríem des de la plataforma és valorar molt positivament esta decisió del jutge a petició del fiscal. Primer, perquè és bo que el jutge vulgui escoltar-nos als que van patir els terratrèmols, a les víctimes d'aquest fracàs tècnic del projecte Castor. Perquè tenim moltes coses a dir. Perquè hem estat dia a dia, els oients d'esta ràdio ho saben, doncs, escoltant a la gent, portant la veu de la gent als mitjans de comunicació, com aquí la ràdio, no? Segon, és molt important també que el fiscal vulgui investigar per què hi ha ciutadans que no volien fa 6 o 7 anys ja o 8 i encara no volen ara el projecte Castor. Estos arguments que nosaltres hem anat desgranant tranquil·lament durant estos anys, los volem exposar també en una seu judicial. En tercer lloc, los que hem de pagar, si no ho impedeix algú, que això esperem, estos més de 4.000 milions d'euros, han de poder declarar en este judici i han de poder esgrimir per què creuen que no són los obligats a pagar això. En quart lloc, diríem que durant estos quasi 9 anys hem estat fent al·legacions, denúncies, manifestacions, visites a Brussel·les i moltes altres coses que us hem anat dient aquí també. I, per tant, tenim el dret, i quasi diria jo l'obligació, de participar en este procés judicial.
Per demà dijous està previst que continuen prestant declaracions, en este cas com a testimonis, directius i experts de l'Observatori de l'Ebre, que van monitoritzar l'activitat sísmica del Castor, així com també l'autora del primer document oficial que alertava dels possibles riscos del projecte.
Diumenge 5 de juny, l'Ebre ens necessita. Manifestació Barcelona. Des de la plaça Universitat fins a la plaça Catedral. Diumenge 5 de juny a les 12 del migdia, tots a Barcelona. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Venda de tiquets a l'Ajuntament de l'Aldea al preu de 15 euros. El riu ens necessita. 5 de juny, manifestació a Barcelona. Tots amb el riu.
De Cantàbria, bus de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes formatives i també de lleure. Comencem parlant de dos municipis de la comarca del Montsià, com són Santa Bàrbara i Amposta. Totes dues poblacions acolliran un dels dos cursos de monitoratge de lleure que organitza el Consell Comarcal del Montsià. El segon es farà a la seu de serveis agraris a Alcanar de l'11 fins al 23 de juliol. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
El Consell del Montsià i a través de l'àrea de joventut i en col·laboració amb els punts d'informació juvenil de cada municipi, per mitjà de la xarxa Montsià Jove, ha organitzat per aquest estiu dos cursos de monitoratge de lleure. Els joves que ja tinguen els 18 anys complerts i que vulguin aprofitar la possibilitat de realitzar aquest curs de monitors de lleure disposen d'un primer curs que es durà a terme entre dos municipis, Santa Bàrbara, concretament al nostre poble, a l'edifici de serveis socials, i Amposta, a l'oficina jove del Montsià. El curs començarà el 27 de juny i es perllongarà fins al 10 de juliol. Els interessats, a partir d'aquesta setmana, ja poden formalitzar la inscripció a qualsevol punt d'informació juvenil del seu municipi. En este cas, doncs aquí a Santa Bàrbara mateix. Alcanar serà la seu del segon d'aquests cursos de monitors. Els serveis agraris seran l'equipament on des del dia 11 fins al 23 de juliol s'implementarà l'altra edició del curs de monitoratge de lleure infantil i juvenil. Per fer aquest curs, les inscripcions es podran formalitzar del 13 fins al 27 de juny. Amb la realització d'aquests cursos de monitoratge de lleure, l'alumnat estarà preparat per intervenir de manera educativa amb l'organització, la dinamització i l'avaluació d'activitats on participen menors de 18 anys. El curs té una durada de 310 hores que es divideix en una etapa teòrico-pràctica de 150 hores i una altra etapa pràctica de 160 hores de durada. Superades aquestes etapes, s'obtindrà la corresponent titulació.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a Amposta perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià també prepara les estades d'estiu per als joves de la població, joves d'entre 3 i 17 anys. Enguany, uns 300 nens i nenes podran optar a passar més d'un mes fent activitats en aquestes estades municipals, tal com des d'Amposta Ràdio ens explica Manel Ramon.
Avui, dia 1 de juny, s'obre el termini d'inscripció per a les estades d'estiu que organitza l'Ajuntament d'Amposta, unes estades d'estiu que començaran el proper dia 27 i que s'allargaran fins al dia 10 d'agost. Els participants, els que es vulguin inscriure, han de tenir entre 3 i 17 anys, és a dir, a partir de P3 i fins a quart d'ESO. Aquestes estades es celebraran a l'escola Soriano Montagut de la capital del Montsià amb la finalitat de fer conciliació familiar, especialment a l'estiu, tal com explicava la regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Júlia Barberà.
El principal objectiu és que, esclar, avui en dia pues, hi ha la figura de la mare que es queda a casa cuidant els nens, ja, pues, ja no existeix. Llavors, claro, què fem? Si el pare i la mare se'n van a treballar, què fem amb els nens? No? Sí que a l'hivern tenim l'escola, que van, però l'estiu què fem? Uh-huh. Llavors, pues, lo que fem és, l'Ajuntament el que fa és com una escola, però d'estiu.
Aquestes estades d'estiu poden ser de dia sencer o migdia. El preu de dia sencer és de 195 euros i 112 al migdia. A més, també es pot optar per tindre piscina lliure o piscina amb curset i també servei de menjador. Aquestes estades continuen sent un èxit després de 30 anys de realitzar-les, per tal, com dèiem, de fer més fàcil la conciliació familiar, especialment en l'època d'estiu.
Gràcies, Manel. I una última proposta per al temps de lleure estival ens arriba des del Club de Twirling del Tebre, que ja tenen a punt les estades per a aquest estiu. Lluïsa Bertomeu és qui des de Radio Delta en té tota la informació.
Les vacances escolars són una aventura per als xiquets i xiquetes, ja que viuen experiències noves que no poden tenir la resta de l'any. Des del Club Twirling del Tebre tenen preparada, com cada any, una proposta que combina l'esport i l'aprenentatge. Són les estades d'estiu amb menció d'anglès per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys que es faran durant el mes de juliol al Casal d'Esport Lo Salat, tal i com explica l'entrenadora del Twirling del Tebre, Vanessa Ventura.
Pues aquestes estades, si no recordo malament, és el quart any que les fem. El primer any només van ser estades de Twirling. El segon any ens vam donar compte que quan anàvem a competicions internacionals, perquè en aquestes estades, bé, gent que no fa mai twirling, crios que no fan mai twirling, i també venen crios del club, ja que durant l'estiu és quan pots matxacar més perquè tens més temps per entrenar. I ens vam donar compte que quan anàvem a competicions internacionals pues, els nostres crios no es podien parlar amb les altres atletes d'altres països pues, perquè no tenien un nivell per poder parlar en anglès. I vam dir, pues, farem les estades de twirling en menció d'anglès, és a dir, durant cada dia fem un rato que només podem parlar en anglès i els ensenyem a comunicar-se en anglès. També és bo per a nens, ja que l'anglès és molt important i que si volen passar-se-ho bé aquest estiu, que vinguin, que s'apunten a les estades de twirling.
Les inscripcions per a les estades d'estiu, que tindran lloc del 5 de juliol al 4 d'agost, dimarts, dimecres i dijous, de 10 del matí a 1 i mitja, es poden realitzar qualsevol membre o al Facebook del Twirling del Tebre.
El diumenge 5 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977-2287-12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
Del 26 de maig al 26 de juny, cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja. En la participació dels següents restaurants: Chaparral i la Costa d'Alcanar, Cafè del Mar La Lluna, Can Manel, El Faro, Casa Lupe, Racó de Jesús, Les Palmeres, La Marinada, Mesón del Mar, Mareny, El Nàutic Les Cases, Casa Ramon i Racó del Port de les Cases i l'hotel Carles III d'Alcanar Platja. Cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí del 26 de maig fins al 26 de juny i el dia 16 de juny, Dia Mundial de la Tapa. Els restaurants participants a les jornades del Llangostí oferiran una tapa de benvinguda i gratuïta als seus clients.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A Ponent, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a bona part també de l'interior de les comarques barcelonines, el dia continuarà assolellat i això farà que les temperatures màximes siguin altes, amb fins i tot calor en aquestes zones, però en canvi ambient una miqueta més suau allà on els núvols siguin més compactes. Amb el matí La nuvolositat continuarà present a les comarques del nord, amb bancs de boira, amb boirines que reduiran la visibilitat a primeres hores, i a la tarda creixeran núvols d'evolució, que de nou poden acabar donant alguna gotellada, en aquest cas més probable a l'interior de les comarques de Girona o també en àrees del Pirineu Lleidatà. I en general, farà sol, això tornarà a fer que les temperatures continuïn amb aquesta tendència a pujar. Sol en conjunt, temperatures més altes, ambient càlid, fins i tot calorós, de cara demà a la mateixa situació, marcada en general pel sol i per les temperatures molt i molt altes, amb vents en conjunt febles a tots els sectors marítims. I els pròxims dies, potser divendres i dissabte, apareix algun ruixat, però el sol s'imposa i les temperatures aniran cap a...
Com cada dia, mirant cap al cel, dedicant un raconet del nostre temps a la informació meteorològica, així hem arribat també avui a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre d'este dimecres, 1 de juny de 2016. Temps d'actualitat, un dia més presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per la vostra confiança, demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.